Gemma Ruiz, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Com trobarem a faltar això de bon dia i bona hora els diumenges a les 10,
Ens podem trucar i dir-ho,
Sí, home, sí. Però escolta'm, continuaràs, perquè avui és l'últim capítol de suplement d'estiu, però aquesta temporada t'ha fitxat la Mònica.
També m'ha enredat la Mònica, sí, molt contenta.
Tant al matí de Catalunya Ràdio, els dijous, crec?
Sí, crec que sí.
Et continuarem escoltant al matí, per tant, fantàstic. Durant tot aquest estiu, però, el que hem fet al suplement és relacionar literatura i dones i avui fas l'epíleg final, no? Una mena de recomanacions per...
Sí. A veure, ja que hem estat desfent etiquetes intentant veure la seva toxicitat i la seva inutilitat, perquè realment només empodeguen, no?, i no deixen veure el talent que hi ha amagat, no? Doncs després d'això veurem que intentarem contagiar la gent que és molt xulo llegir escriptores que no coneixíem. Per què? Perquè és necessari veure aquesta altra cara dels fets, aquesta altra versió que la literatura masculina, la més genial que em pugueu dir, no dona. També per què? Perquè tindrem nous rols, que no serà la mare, l'amant, la comparsa, sinó que hi haurà molts rols que descobriran també els lectors, perquè trobaran també temes diferents. L'amistat entre dones, la maternitat, la relació mares i filles, la menstruació, el sexe, l'amor lèsbic, la menopausa, que són temes que normalment en literatura escrita per homes no surten. Per què? Com diu la historiadora de l'art i humanitats de visió de gènere Gina Drieguez, reivindiquem que les dones no volem ser les lolites de cap Nabokov. Volem ser les nostres grans Gatsbys particulars.
La Gemma Ruiz també sempre ens porta trossos de literatura per il·lustrar tot el que ens expliques. Avui en tenim un exemple contemporani, no?, del que les dones volen ser i durant dècades no han pogut ser, si et sembla. L'escoltem?
L'escoltem.
Doncs vinga, va.
Durant la depressió, el Partit Comunista va patrocinar i dirigir els Consells de Veïns, organitzacions formades per lluitar contra els desnonaments per impagament de lloguers. La mare va ser cap del Consell de Veïns número 29 del Bronx i va continuar sent-ho fins poc temps després que jo nasqués, quan el pare la va obligar a deixar-ho tot i a quedar-se a casa amb la criatura. Jo anava a la seu del Partit Comunista, a Union Square, i rebia les instruccions per aquella setmana. Llavors ens organitzàvem i continuàvem endavant. Com li agradava dir, llavors ens organitzàvem i continuàvem endavant. Mai no li he sentit a la veu un plaer tan pur com pronunciava aquelles paraules.
Aquest text és de Vincles Ferotges i La dona singular i la ciutat de Vivian Gornick, la meva primera i podria dir recomanació estrella, perquè he estat molt obsessionada amb aquesta escriptora, perquè és sensacional, l'ha descobert l'altra editorial, l'Eugènia Brogi, i aquí parla per la seva mare, no?, aquesta dona que reclama ser subjecte, no?, i que les lleis no li deixen fer, i la ficció, que és l'altre punt bàsic, a part de les lleis que apostin per la igualtat, la ficció és el paper fonamental, no?, que ens donen la construcció de la realitat, i aquesta mare doncs recordava aquell moment en què ella estava polititzada i era un subjecte i no un objecte.
Ara, potser hi ha algú que ens està escoltant i que pensa, escolta'm, a vegades amb les escriptores no hi ha paritat perquè no hi ha hagut prou escriptores que siguin prou bones com per haver de publicar el llibre que han fet.
És una molt bona excusa, però no hi ha excusa tampoc per aquesta excusa, no? Perquè la grates una mica i les editorials que diuen que no en troben, doncs que mirin les col·legues editorials que n'estan traient, no? Realment, ara estem en un moment d'efervescència, de descoberta, d'aposta per moltes escriptores. Hi ha molt futur en això i molt marcat, perquè són moltes les lectores i els lectors que trobàvem a faltar aquesta altra part i que busquem aquestes autores. Per tant, fins i tot per una raó comercial, estaria bé que ho comencin a mirar. Parlava abans de l'altre editorial, de l'Eugènia Brogi, que ha rescatat la Vivian Gornick i altres que després us explicaré, però Club Editor, també la Maria Boigues, reeditant la Víctor Català, reeditant la Rodoreda, descobrint-nos també l'Alice Munro, la Natàlia Ginsburg, Rata, amb la Yolanda Batallé al capdavant, també ha editat La vegetariana, de la Han Kang, Diaris del Sàhara, de la San Mao, i de la Violeta Grec, Mercuri a la boca. I de l'altre editorial us deia que és també la meva recomanació estrella, per de la Vivian Gornick, la Lucia Berlin, que sempre us explico.
Em deixaràs penjar una fotografia a les xarxes socials dels teus apunts?
Amb tota aquesta lletra infecta.
Sí, tota aquesta lletra de metge, perquè la Gemma Ruiz, aquí on la veieu, té lletra de metge, i a banda dels apunts, que ja es porta normalment, sí, a sobre s'hi fa les anotacions.
Fotografia, home, fotografia.
I a més, subratllat.
Sí, fotografia, perquè veuran el caos. Va, també m'agrada compartir-lo.
Posarem la foto a les xarxes. Va, escoltem aquest fragment?
Sí, Vivian Gornick.
No seria fantàstic que un dia jo baixés del tramvia, rellisqués, em torcés el turmell, em portessin a l'hospital i el metge que em vingués a atendre fos molt ben plantat, amable i afable, que em mirés la cara i jo el mirés a ell i que ni ell ni jo no poguéssim apartar els ulls de l'altre? La Neti, al cap d'una hora o així, em deia: «Ara digue'm què t'agradaria que passés». I jo li deia: No seria fantàstic que hi hagués una inundació, una epidèmia o una revolució i que encara que jo fos una noieta em trobessin i em diguessin «Com que parles tan bé, has de guiar la gent per sortir d'aquest desastre».
Quina diferència, no?, d'autopercepció i dels anhels que vol ser la vida. Doncs necessitem més gent com aquesta, com la Vivian Gornick, més veus que ens diguin que podem ser el que vulguem, que som dones i que, perfecte, serem el que vulguem.
I mirades una mica diferents, no?, també.
Clar, mirades, i que entrin al cànon totes aquestes mirades, no?, perquè si no, si s'esborren de la història sistemàticament però no fem res perquè constin, no?, doncs tampoc arreglem res, perquè passar a l'acció en realitat és difondre-les, és llegir-les, és ensenyar-les, revisar el cànon, que els instituts vegin també aquesta altra cara, no dir simplement és que hi havia menys dones artistes, no. Expliquem els motius, expliquem les causes i expliquem les que, malgrat tot, ho van poder ser, no? Això, la Maria Àngels Cabré, que és experta en tot això de l'Observatori Cultural de Gènere, sempre ho diu, perquè hem de deixar de ser una anomalia, de desplaçar el domini de la literatura patriarcal posant de manifest les dificultats que hi ha hagut, però també les moltes dones que hi ha i que encara no es coneixen.
És evident que és una feina de tots, també del periodisme, no? També tots tenim la nostra quota de responsabilitat.
Sí.
També ha quedat demostrat fa un parell de setmanes.
Ha quedat demostradíssim.
Vull dir que aquí cadascú hi ha de portar el seu granet de sorra.
Sí, perquè saps què passa? Que és una cadena que està molt massa soldada, vull dir, és històrica.
El món clàssic, suposo que també és un constant, tot això, no?
Sí, però és que el més fort és que passi ara contemporàniament. La Rebecca Solnit té un assaig que es diu Els homes m'expliquen coses, que aquest any s'ha traduït, l'ha traduït la Marina Espasa, on explica aquesta cultura sexista, com hem arribat fins aquí, no? Des de l'Odissea fins aquí. Expliquen en un primer capítol sensacional d'aquest llibre, Els homes m'expliquen coses, la Rebecca Solnit, que estaven en una festa en una supermansió d'Aspen, Colorado, i estaven prenent una copa amb una amiga, se'ls acosta un senyor amb ganes de buscar conversa. Ah, què us dediqueu, noies, no? Amb aquella condescendència paternalista que fa tanta il·lusió. I diu, mira,
som
doncs,
escriptores.
Som escriptores, i li diu una, i ella ha escrit un llibre sobre un fotògraf que és el pioner de la cronofotografia, un tal Edward Muybridge, un nom una mica complicat. I li diu, ah, doncs, si has escrit sobre aquest individu, sabràs que aquest any s'ha escrit el llibre definitiu sobre
un
aquest individu.
Un llibre boníssim.
Sí, i elles dues, com poden, amb l'estupefacció lògica d'aquest senyor que fot la gamba fins al fons...
Era el seu llibre.
Intenten explicar-li que no, que és que no... L'he escrit jo, aquest llibre, però fins i tot li va costar d'entendre, llavors va marxar escuat.
Uh-huh. Va, un altre fragment.
La batalla amb els homes que expliquen coses ha trepitjat moltes dones. De la meva generació, de la que ha vingut després i que tanta falta ens fa aquí i al Pakistan i a Bolívia i a Java, per no parlar de les incomptables dones que van viure abans que jo i a qui no se'ls va permetre entrar al laboratori o a la biblioteca o en una conversa o a la revolució o ni tan sols a la categoria dita humana. La majoria de les dones lluiten en dos fronts, un, el del tema que sigui, i l'altre, simplement, el del dret a parlar. Les coses han millorat, però aquesta guerra no s'acabarà durant la meva època. Encara lluito, per mi, és clar, però també per totes aquelles dones més joves que tenen alguna cosa a dir, amb l'esperança que aconseguiran dir-la.
Un fragment dels Homes m'expliquen coses, de Rebecca Solnit, traduït per la Marina Espasa. Clar, fem una mica de recopilatori? Perquè jo crec que ara el missatge ja ha quallat després d'aquestes 6 setmanes.
Esperem-ho.
Els mítings, jo crec que han començat a causar el seu efecte. Comences a tenir vots, també de detractors, uns quants més.
Ja hi arribaran, tranquils, no s'hi tinc en compte.
Doncs va, escolta'm, el que podem fer és, de les teves escriptores top, no? Mm-hmm. Fer una selecció, perquè suposo que al capdavall, una de les missions d'aquesta... secció és incentivar la lectura.
Sí, clar. És que,
la gent li vinguin ganes de llegir. Encara arriba el setembre i el setembre tot es posa més complicat.
No, és bàsic pel setembre, per l'octubre i per tots els mesos de l'any. Evidentment, tota aquesta passió i aquestes ganes de voler explicar que és injusta l'etiqueta que pesa sobre moltes dones, és que són sensacionals, que són genials de llegir. És a dir, si fossin dolentes és que no estaríem parlant d'això.
Doncs va, el rànquing de la Gemma Ruiz.
Tornem a la Vivian Gornick, que l'hem llegida en diverses ocasions. La posaria en el top 10, però ella m'ha portat a una altra escriptora. Hi ha un assaig que es diu sobre escriure narrativa personal i l'anomenava, i jo em preguntava com és que jo no sé qui és ni com escriu, Joan Didion. I com és? Doncs, bueno, per aquelles coses garrafals que no es difonen igual que els escriptors. Mare llegida i L'any del pensament màgic i Noches azules són dos llibres que els nostres oïdors, els nostres oients, es poden apuntar perquè són d'una lucidesa i d'una, fins i tot, experimentació també literària molt enriquidora i molt xula.
Va, paper i llapis, aneu apuntant perquè en venen més, eh?
Sí, farem diríem tots els de la Svetlana Alexievich, que ha publicat en català Raig Verd. Tots quatre llibres. Sí, sí, però van sols, eh? Però de tots quatre em quedaria... Si ho heu començar per un, fem la pregària de Txernòbil. El primer relat és tan extraordinari que em vaig passar de parada. No vaig baixar on
de
tocava
metro.
I vaig fer tard a la tele. Sí.
Tu sempre expliques sí. que llegeixes molt amb transport públic.
Els transports públics. I aquest relat és esfereïdor. T'explica la història d'una dona, que és l'esposa d'un dels liquidadors, aquells bona fe que van anar a intentar liquidar una guerra nuclear, per tant era impossible que fessin res, però que llavors quan van tornar a l'hospital estaven pràcticament desfets, i és veure com aquesta persona està allà al costat d'un dels liquidadors veient com va morint tros a tros, tros de carn, tros a carn. I això és esfereïdor i explicat també amb molta humanitat.
I alguns noms de casa nostra?
Home, Mercè Rodoreda i Víctor Català, bàsiques, fundacionals i forever. És a dir, aquestes... No les he dit
no
més
les,
perquè
no
és que...
No les descobreixes tu.
No les descobreixo i han de ser de capçalera. O sigui, te l'has d'anar llegint cada un o dos anys. Contemporànies de literatura catalana, doncs tenim també una bona teca impressionant, eh? Marta Rojals, la Najat El Hajmi, la Núria Cadenes, l'Alicia Kopp, l'Anna Vallbona, l'Alba de Déu, la Maria Cabrera, l'Stephanie Kremser, que és brasilera alemanya però parla un català sensacional, per tant està molt pròxima a escriure en versió original en català, i també la Natza Ferrer i la Bel Ulit, que ens han explicat el feminisme d'una manera molt eficaç i molt directa i molt necessària.
I bones amigues del programa també. Ideològicament no era una secció feminista, però déu-n'hi-do com de feminista ens ha quedat.
Ho és. És a dir, se'n pot no ser de feminista en el món que vivim encara?
Es pot defensar la igualtat, però com que d'igualtat sembla ser que no n'hi ha.
No es pot no ser feminista. I si no em creieu a mi, que no teniu per què creure'm, si llegiu el manifest, és un llibre molt curtet. Per tant, no provoca gaire esforç i moltes satisfaccions. Es titula Tothom hauria de ser feminista, de la Chimamanda Ngozi Adichie. Ella és nigeriana i viu als Estats Units, i desactiva tots els totes les arrufades de nas, totes les aixecades de seia, tots els que puguis dir quan dius la paraula feminista. És tan sensacional que t'haig de llegir un tros,
va,
Roger.
Vinga, per acabar.
Diu, un exemple de com es desactiven els tòpics. Diu, com que el tema del gènere pot resultar incòmode en algunes converses, hi ha maneres senzilles de tancar-la, la conversa, no? Pels que els resulta incòmodes. Algunes persones trauran el tema de la biologia evolutiva i els simis, la manera com les femelles dels simis s'inclinen davant dels mascles, aquesta mena de coses. Però la realitat és aquesta, no som simis. Els simis viuen als arbres i mengen cucs de terra, nosaltres no. Alguns altres diran, home, els homes pobres també ho passen malament. I és cert, però aquesta conversa no tracta d'això. El gènere i la classe són dos conceptes diferents. Els homes pobres encara conserven el privilegi de ser homes, tot i que no tenen els privilegis de ser rics. Parlant amb homes negres, he après molt, diu la Chimamanda Ngozi Adichie, he après molt sobre sistemes d'opressió i com poden ser secs els uns respecte als altres. Per què has de parlar com una dona? Per què no ho fas com un ésser humà? Lògicament, sóc un ésser humà, respon ella, però a la vida em passen coses concretes perquè sóc dona. I aquest mateix home, el que li va fer aquestes preguntes, sovint parlava de la seva experiència com a home negre, a la qual cosa segurament hauria d'haver-li respost. Per què no parles de les teves experiències com a ésser humà? Per què ho fas com a home negre?
Gemma, crec que queda clar tot el que hem anat explicant aquest estiu. Gràcies per tot.
A vosaltres.
Ens retrobarem ben aviat, aquí o allà.
Ben, i escolta, podem quedar junts per anar a veure la Chimamanda Ngozi Adichie, que serà el 4 d'octubre al CCCB.
I ara la pregunta. Quan trauràs el llibre, tu?
A veure, costa molt...
Bueno,
costa
el gra, molt... que se'ns acaba el temps.
Val, doncs, no sé, l'estic fent, però encara no...
O sigui, després d'Argelagues estàs
sí,
preparant una altra història.
Però no serà una Argelagues 2, serà una història contemporània. I no puc dir res més.
Actual, és a dir, ambientada
sí,
a l'actualitat?
Sí, actualitat.
Barcelona?
Sí, Barcelona. Però no respondré.
Barcelona turística?
No. Barcelona. No em facis...
Però
va,
Barcelona... una Barcelona denigrant, una Barcelona...
No compraré cap adjectiu.
Una Barcelona postolímpica, una Barcelona...
Contemporània.
Turismofòbica?
No, res.
Ai, això. Quasi li traiem alguna cosa, eh?
Barcelona graciaenca, i ja està.
Ep, Barcelona graciaenca, la nova novel·la de Gemma Ruiz ambientada a Gràcia.
Sí, va, i prou, eh?
Titular, ja el tenim. Va, una mica de publicitat. Gràcies, Gemma, una abraçada.
A vosaltres, merci per tot.